amb Marta Pardell.
L'incendi d'aquesta matinada a la depuradora del Prat de Llobregat ha afectat la qualitat de l'aigua al tram final del riu i també a les platges de la zona, però no ha generat cap problema en el subministrament de boca. L'Agència Catalana de l'Aigua inspecciona ara el terreny per tal de concretar l'abast de les afectacions i s'espera restablir la normalitat en qüestió d'hores. Ho afirma el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana, Fernando Cabello.
Anirem tot el procés de depuració, l'anirem activant de forma seqüencial i valorant que no hi hagi cap equip malmès, però que ja com a mínim l'abocament directament a mar o a riu s'atura. Pensem que les properes hores, doncs igual la qualitat no és l'òptima, però en qüestió d'hores ho assolirem segur.
Protecció Civil ha desactivat el pla Seccat aquest migdia, un cop resolta l'emergència. És dijous 10 de novembre de 2022 i tenim més titulars. L'Hospital de Sant Joan de Déu alerta de l'impacte de la contaminació en la salut, fins i tot en els embrions. Sònia Kerr.
Asseguren que l'embaràs és una finestra d'exposició a la contaminació molt important i que les substàncies nocives es dipositen també en la càrrega genètica.
Crida conjunta de Comissions Obreres i la UGT al govern i a l'oposició perquè s'aprovin nous pressupostos.
A més, reclamen un pla de xoc amb la creació d'un fons de protecció davant l'augment excessiu del cost hipotecari i també un bo social de subministraments de 150 euros.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat reforçaran la presència policial al barri de la Florida.
Amb l'objectiu de reduir la sensació d'inseguretat dels veïns, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, destaca les mesures que es prendran.
Una de les actuacions que realitzarem serà aquest increment de presència policial, però no serà l'única. També actuarem des d'un punt de vista de la neteja, de l'urbanisme, de la millora de la llum, etc.
En cultura, el Saló del Gaming Saga reunirà la indústria del videojoc en català. A l'Hospitalet de Llobregat serà el 3 i 4 de desembre.
Els esports electrònics seran els grans protagonistes amb un partit d'exhibició del Barça Esports retransmès per primera vegada en català.
I pel que fa als esports reals, el Barça de bàsquet visita avui la pista del Maccabi de Tel Aviv, Eduard Cabré.
Els de Sarunas, Chassik i Vicius tenen avui un exigent partit d'Eurolliga a Israel, el primer d'una setmana de compromisos internacionals, ja que en 7 dies hauran de jugar a la pista de l'Efes Pilsen a Istanbul.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Volem saber si han de venir canvis, si han d'haver afectacions sobre les temperatures. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia, tenim bona part de Catalunya amb força domini del sol i amb una temperatura que es manté força suau a bona part del país. Unes temperatures que de cara a demà ja es notarà que seran més baixes i és que també tindrem la presència de força més núvols, però al llarg d'aquesta tarda tindrem un temps estable i és que sí que han d'arribar núvols, però seran núvols mitjans i que s'aniran estenent de oest cap a est, deixant algunes clarianes, però puntualment amb aquests núvols que faran o deixaran el cel una miqueta més ennuvolat. Com dèiem, demà sí que s'espera un canvi de temps més importants, amb núvols més destacats, sobretot cap al sud del territori, i de fet és aquí on ha de precipitar més. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís pel que fa a la intensitat de precipitació, com també l'acumulació en aquesta zona, especialment de les Terres de l'Ebre, tot i que no només plourà en aquest sector, sinó també d'altres punts de la meitat sud del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Pendent, doncs, d'aquests canvis que ens anuncies. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'incendi que s'ha produït aquesta nit a la depuradora del Prat de Llobregat ha afectat la qualitat de l'aigua al tram final del riu i a les platges de la zona, però no ha generat cap problema en el subministrament de boca. Per tant, l'aigua de l'aixeta es pot beure sense cap tipus de risc. Aquest és el missatge de calma que ha volgut llançar l'Agència Catalana de l'Aigua. Un cop desactivat ja el pla Seccat, ara es fan inspeccions sobre el terreny per concretar l'abast de les afectacions, especialment a la flora i la fauna de la zona. De moment sí que ens han concretat que no hi ha cap peix mort, segons s'ha pogut saber les últimes hores. Mentrestant, la depuradora comença a reprendre l'activitat i Aigües de Barcelona, que és la concessionària, analitza els desperfectes. S'espera que l'AMB, en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua, puguin iniciar aviat les tasques de reparació. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
Un incendi a la depuradora del Baix Llobregat ha deixat la infraestructura sense electricitat durant unes 8 hores i ha obligat a abocar al riu les aigües que no s'han pogut tractar. Ara com ara, la instal·lació ja comença a reprendre l'activitat i s'espera que recuperi la normalitat de forma progressiva al llarg del dia d'avui. Així ho assegura el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello.
Ara ja el que fem és que l'aigua entri a planta i ja la comencem a depurar. Anirem tot el procés de depuració, l'anirem activant de forma seqüencial i valorant que no hi hagi cap equip malmès, però que ja com a mínim l'abocament directament a mar o a riu s'atura i tota l'aigua sortirà per l'emissari submarí amb l'aigua tractada. Pensem que les properes hores, doncs igual la qualitat no és l'òptima, però en qüestió d'hores ho assolirem segur, perquè el procés biològic té molta inèrcia.
De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua assegura que en cap cas hi ha hagut afectació en l'aigua de boca i està prenent mostres del riu i la platja. Tanmateix, consideren que no hi ha hagut una afectació molt gran per la intensa pluja que ha descarregat aquesta nit, precisament durant l'incendi.
Notícies en xarxa.
L'Hospital de Sant Joan de Déu alerta de l'impacte de la contaminació en la salut, fins i tot en els embrions. Asseguren que l'embaràs és una finestra d'exposició a la contaminació molt important i que les substàncies nocives es dipositen també en la càrrega genètica, de manera que l'impacte es trasllada a les següents generacions. Des d'Esplugues Televisions n'informa Maria Aroca. Bon dia, Maria.
Bon dia. Sí, efectivament. Bueno, aquest matí ha tingut lloc la presentació de l'informe de l'Observatori per la Promoció de la Salut de l'Hospital Sant Joan, la 10, FAROS, sobre les repercussions dels factors ambientals en la salut mental, en salut infantil. L'objectiu de l'informe és informar sobre els valors i els hàbits saludables, sobretot en els nens més petits i en les dones embarassades. També recalquen que els nens petits, fins i tot abans de néixer, són molt més vulnerables que els adults als riscos ambientals. Una de les propostes de l'informe FAROS és garantir la qualitat de l'aire en les escoles, on els nens passen la major part del temps. També promocionar les sortides als parcs naturals, ja que solament un 20% dels nens i les nenes només surten una vegada a l'aire lliure. Així ens ho ha explicat Jaume Pérez, director d'Innovació i Investigació.
¿Y cuál es la visión de este informe? Pues estos dos puntos de vista. Uno es poner encima de la mesa esta realidad y cómo afecta de alguna manera a nuestros niños, a nuestros fetos, y la segunda, dar un poco de normas, de conductas para mejorar este tipo de situación.
El acte ha estat moderat per Jaume Pérez Pairol i ha comptat amb la presència del doctor Quique Bassat, especialitzat en pediatria, la doctora Lola Gómez, cap responsable del servei de pediatria, i el doctor Marcelo Andrada, pediatra i responsable de la consulta pediatria general.
Gràcies, Maria Roca, des d'Esplugues Televisió. I no deixem les qüestions relatives a la salut, ja que els centres d'atenció primària incorporaran des d'ara i fins a final d'any 70 higienistes dentals. L'objectiu és arribar als 365 l'any que ve. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que la mesura costarà gairebé 3 milions d'euros enguany, mentre que els pressupostos incorporen una partida de 14 milions més per al vinent. L'anunci s'ha fet des del cap d'Arbúcies, que és un dels primers a incorporar un higienista. La Selva Televisió, Nerea Cabello.
Els centres d'atenció primària catalans incorporaran des d'ara i fins a finals d'any 70 higienistes dentals i s'arribarà fins als 365 l'any que ve amb el programa d'incorporació d'higienistes dentals a l'atenció primària i comunitària. El president de la Generalitat, Pere Aragonès i García, ha explicat que s'hi destinaran 2,8 milions d'euros aquest 2022 i una partida de 14,5 milions d'euros als pressupostos del 2023.
La nostra voluntat és fer arribar la salut bucodental a tothom. Sabem que aquest és un dels àmbits de la nostra vida en la que, doncs, moltes vegades s'ha hagut de recórrer a professionals que ofereixen el seu servei a la medicina privada. I per tant és molt important que des de la salut pública, des del sistema sanitari públic, es puguin també oferir i avançar en aquests serveis.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha declarat que la mesura respon a la voluntat de potenciar l'atenció primària com a eix central del sistema de salut català amb noves figures que facilitin serveis tan necessaris com la salut bucodental i de la mateixa manera fer arribar aquests serveis a tota la població que ho necessita.
Atenció a aquesta crida que fa la Fundació Arrels. Reclama ajuda a la ciutadania per garantir l'atenció a les persones sense llar. Necessita més de 400.000 euros en donacions a causa de la crisi de preus, que ha fet duplicar les despeses de l'entitat i que posa en perill la seva viabilitat econòmica de cara a l'any vinent. Carina Bellvé, bon dia.
Bon dia. L'entitat confia en la ciutadania per poder resoldre una situació d'asfíxia econòmica provocada per la inflació desbocada. Per això ha iniciat aquesta campanya de donacions que hauria de donar fruits abans de gener, el termini màxim que s'ha donat l'entitat per garantir la seva viabilitat de cara a l'any vinent i poder assistir encara a més persones. Des de gener a octubre, Arrels ha atès 2.100 persones sense llar, més que tot l'any passat. Tanmateix, admet que abans es ven el seu patrimoni, ha deixat d'atendre els seus usuaris. Ferran Busquets és el director d'Arrels.
Arrels funciona gràcies a l'ajuda de la ciutadania. Nosaltres, el 70% dels nostres ingressos és gràcies a la ciutadania. Estem en un moment en què els donatius han baixat i necessitem aquest suport de la ciutadania per poder atendre a les persones que donen la carrera. L'important no és la situació que necessita l'entitat, l'important és aquestes aportacions per poder donar un suport a aquestes persones que estan dormint al carrer.
El director d'Arrels també ha fet una crida a les administracions per incrementar les subvencions que representen el 30% del pressupost de l'entitat i ha recordat que la feina que fa l'entitat supleix la resposta que haurien de donar tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat.
Junts per Catalunya denuncia que el govern ha aturat la reforma de les lleis per lluitar contra les ocupacions delinqüencials que es van presentar tot just fa 2 mesos. Anuncia ara el grup parlamentari que la presentarà a la cambra. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El 21 de setembre passat, les llavors conselleres de Justícia Lourdes Ciuró i la de Drets Socials Violant Cervera van explicar que es farien canvis legislatius al Codi Civil Català per lluitar contra les ocupacions il·legals delinqüencials en habitatges que fossin propietat de grans tenidors i que alteren greument la convivència. Avui, 2 mesos després i des de l'oposició, l'exconsellera Ciuró ha denunciat que la modificació estava a punt, però que el govern ho ha aturat.
Desconec quin és el motiu que el govern actual hagi aturat aquesta modificació, perquè, per altra banda, és una modificació que s'evidencia imprescindible. És una modificació legislativa que dona resposta també a peticions que m'havien fet com a consellera alcaldes i alcaldesses també del color polític que avui dona suport al govern. Barrar el pas en aquesta solució potser hauríem de preguntar en el govern actual d'Esquerra Republicana de Catalunya, però per part de Junts entenem que és imprescindible tirar-ho endavant i per això ho farem via iniciativa parlamentària.
I al Congrés de Diputats, Junts proposarà la modificació de la llei d'enjudiciament criminal perquè el desallotjament sigui en màxim 48 hores.
Mont, seguim amb tu i també en clau d'habitatge, ja que Esquerra, la CUP i en Comú Podem proposen crear una comissió que investigui, en aquest cas, l'acumulació d'habitatges per part de les entitats financeres i els fons voltors. Tindria 2 objectius, recopilar dades per conèixer el mapa de Catalunya i aclarir què ha passat amb els habitatges públics que s'han fet els darrers anys.
Sí, i per fer-ho, durant 9 mesos hi compareixerien diversos experts proposats per tots els partits que ho vulguin. En una roda de premsa conjunta que han fet aquest migdia, aquests partits, Esquerra, la CUP i en Comú Podem, recelen d'aquesta proposta que explicàvem de Junts per Catalunya perquè diuen que trasllada responsabilitat als ajuntaments i que genera dubtes a les comunitats de propietaris. A més, Esquerra nega que s'hagi aturat cap proposta anterior. Ho ha dit el diputat Pau Morales.
No hi ha hagut cap procediment intern del govern que hagi quedat aturat i, per tant, doncs, si hi havia alguna cosa que s'engegava i que no s'ha engegat, és perquè la consellera Ciuró ha deixat de ser consellera perquè el seu partit polític així ho va decidir. Per tant, doncs, crec que aquí qui ha de donar explicacions sobre per què s'endarrereixen mesures que proposava una consellera que ja no és consellera, doncs, és exactament això.
Aquests 3 partits volen que es diferenciï molt entre ocupacions per manca d'habitatge, que han de ser tractades des d'allò social, han dit, i la delinqüència, que han de ser tractada des del punt de vista de la seguretat.
Gràcies, Mont. I encara en clau política, la Fiscalia demana apartar el pèrit Emilio Ellín del cas en relació a Laura Borràs, ja que està condemnat per assassinat i per tortura. L'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, argumenta que Ellín és el millor en aquesta feina i que Borràs no sabia que se l'havia contractat.
De fet, un informe fet per Ellín pot absoldre l'expresidenta del Parlament en la causa per fraccionar contractes quan dirigia la institució de Lletres Catalanes. Ellín va ser militant de la formació d'ultradreta Fuerza Nueva i va ser condemnat pel segrest, tortura i assassinat el 1980 de la jove de 19 anys, Yolanda González, que sospitava que formava part d'ETA. Boye explica que fa un any i mig que li va fer l'encàrrec i que ho recorren ara perquè no els agraden les seves conclusions. L'informe ha trobat defectes de forma en la manera com els Mossos van obtenir les proves contra Borràs.
Crida conjunta de Comissions Obreres i la UGT al govern i a l'oposició perquè s'aprovin nous pressupostos. Els sindicats adverteixen que prorrogar-los implicaria renunciar a més de 3.000 milions d'euros. A més, reclamen un pla de xoc amb la creació d'un fons de protecció davant l'augment excessiu del cost hipotecari i també un bo social de subministraments de 150 euros.
Els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT consideren que Catalunya no es pot permetre no aprovar els comptes i per això fan aquesta crida a govern i l'oposició. Camil Ros és el secretari general de la UGT.
No ens podem permetre el luxe a la societat catalana que per dinàmiques parlamentàries de calculadora electoral ens quedem sense pressupostos. El govern de la Generalitat ha de tindre una voluntat clara de que hi hagin pressupostos i, per tant, negociant sense complexes, i els partits de l'oposició, doncs també el mateix missatge. Si traguéssim la calculadora electoral, hi hauria acord de pressupostos.
D'altra banda, els sindicats han tornat a demanar un increment de l'índex de suficiència de ciutadania que marca els llindars per accedir a ajuts del govern després d'11 anys congelats. Sobre la renda garantida de ciutadania, reclamen ampliar el perfil de persones beneficiàries, així com la bonificació i integració tarifària dels abonaments i augmentar els recursos per finançar el transport públic en 300 milions d'euros. Una altra de les mesures que posen sobre la taula és establir a la contractació pública un salari mínim de referència de 1.319 euros bruts, que representa el 60% del salari mitjà a Catalunya.
I encara en clau econòmica, la majoria d'associacions de transportistes es desmarquen de la vaga convocada a partir de dilluns, unes aturades que impulsa la plataforma en defensa del transport, que ja va organitzar les mobilitzacions del mes de març. Cristina Álvarez.
La plataforma proposa una aturada indefinida a tot l'Estat per denunciar l'incompliment per part dels seus clients, els carregadors, de la llei que prohibeix treballar pèrdues, així com la passivitat del govern espanyol per fer-la complir. Les associacions majoritàries, però, consideren que no és el moment de fer vaga, ja que creuen que abans s'han d'explorar altres vies. Així ho ha manifestat a la xarxa Toni Rovira, en nom de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya.
La plataforma, el problema que té és que va lliure, va per sola, jo li aplaudeixo, vull dir que pot ser que vulgui, però clar, no podem embolicar-nos tot amb això si no hem gastat tots els cartutxos que tenim per parlar i negociar amb l'administració. Si tenim que intensificar, intensifiquem-ho. Ara no és el moment. Més endavant, si les coses no solucionen o veiem que hi ha molts impediments, llavors podríem plantejar-nos una vaga, però ara mateix no.
Pel que fa a la reducció de velocitat que es vol aplicar a la P7, Rovira ha dit que per als transportistes és un mal menor i s'ha mostrat comprensiu amb una mesura que vol rebaixar els accidents i la congestió de la via.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El nostre Nadal, els galets?
A l'Escudella.
Els pastorets?
Al teatre.
A la Barcet?
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat reforçaran la presència policial al barri de la Florida per tal de reduir la sensació d'inseguretat dels veïns. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha participat avui en una junta extraordinària de seguretat local. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Els cossos policials de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil incrementaran la presència i destinaran més recursos als blocs Florida i les Planes per desplegar un pla especial que començarà a funcionar aquest proper dilluns mateix. Així s'ha acordat en una junta local de seguretat extraordinària, tot i que no ha transcendit el nombre concret d'efectius. L'alcaldessa Núria Marín i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han assenyalat que cal tenir en compte també la sensació d'inseguretat del veïnat.
Aquests veïns i veïnes tinguin aquesta sensació més normalitzada i, per tant,
una de les actuacions que realitzarem serà aquest increment de presència policial, però no serà l'única. També actuarem des d'un punt de vista de la neteja, de l'urbanisme, de la millora de la llum, etc.
Entre el gener i l'octubre, els delictes han crescut d'un 8% a la ciutat respecte de 2019, un 15% a la Florida i les Planes, on també hi ha hagut un 20% més de detencions i els Mossos han fet un 25% més d'hores de patrullatge.
Ens desplacem fins al Vallès Oriental, on l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha posat en marxa una aplicació destinada a joves perquè puguin alertar de casos d'assetjament escolar i altres conflictes de manera anònima i segura. Una aplicació que s'anomena B-Resol, on a codinenca Roger Rams.
Aquesta iniciativa s'ha creat per lluitar contra problemàtiques que afecten a la població més jove, com ara el bullying, el ciberbullying, l'assetjament, els trastorns alimentaris i qualsevol altre tipus de conflicte en l'àmbit adolescent. Laura Petit és regidora d'Educació de Sant Feliu de Codines.
És una aplicació que poden utilitzar tot el jovent de Sant Feliu, des de primer d'ESO fins a 20 anys. És una app que et permet, quan tu tens un neguit, doncs tu pots triar a parlar amb un psicòleg professional o bé pots parlar amb una assistenta social, que la coneix molta gent perquè és l'assistenta social que acostuma a l'escola, i també pots parlar amb l'encarregat del centre jove de Sant Feliu.
A més, aquesta app també detecta els llocs del poble on més casos d'assetjament es produeixen gràcies a una enquesta que es fa a les persones denunciants. Per poder utilitzar l'app Bressol només cal que es descarregui l'aplicació de forma totalment gratuïta i un cop donat d'alta s'ha d'introduir el codi de Sant Feliu de Codines. Aquesta aplicació està ja disponible tant per Android com per iOS.
Moment per a la cultura. El Saló del Gaming Saga reunirà la indústria del videojoc en català a la Farga de l'Hospitalet. Serà el 3 i 4 de desembre. Els esports electrònics seran els grans protagonistes amb un partit d'exhibició del Barça eSports retransmès per primera vegada en català. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La primera edició del Saga, impulsat per la Plataforma per la Llengua i la Generalitat, reunirà una quarantena d'expositors entre empreses de videojocs, centres formatius o clubs d'esports electrònics, tots units per una característica, l'idioma. Així es podran veure partits d'eSports de League of Legends i Valorant retransmesos en català. Fins i tot, com ha explicat Noé Bosch, cofundador del Circuit Català de Competicions i Tornejos GameSports Electrònics, un partit d'exhibició del Barça eSports.
I és una cosa única, ja que per primer cop castellarem i veurem per canals el Barça en català. No? És a dir, podríem igualar o no el primer partit que va radiar potser el Pujal.
Tot plegat en un gran escenari, però també es podrà seguir en directe per Twitch. El Saló també oferirà 300 places LAN per jugar connectat durant 36 hores a jocs com Fortnite, Age of Empires o Counter-Strike, entre d'altres.
Torna al Circ de Nadal a Girona amb una nova edició sobre aigua que comptarà amb 12 atraccions i 25 artistes internacionals. Serà del 26 al 30 de desembre amb dues representacions diàries. Girona FM, Pau Villafañe.
El Circ de Nadal ha presentat avui una novena edició que tornarà a ser sobre una pista amb 120.000 litres d'aigua i fons al ritme de la música. Un esdeveniment que comptarà amb la participació d'artistes internacionals de 8 països diferents. Genís Matabós, que és el president de Circus Arts Foundation.
I que hi ha de diferent, és la primera vegada que s'assumeix el gran repte de fer un circ sobre aigua d'aquesta magnitud amb orquestra en viu. És a dir, que les fonts no sincronitzen amb llum, amb música enregistrada, sinó amb música en directe. I això no us voleu ni imaginar la complexitat que suposa.
A un mes i mig de l'estrena de les funcions ja s'han venut fins a 6.000 localitats. El Circ de Nadal es celebrarà al pavelló de Fontejau a Girona del 26 al 30 de desembre amb dues representacions per dia.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabrí. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que el Barça de Saruna Txasikevicius visita avui quan passin 5 minuts de les 8 del vespre a la pista del Maccabi de Tel Aviv en una nova jornada de l'Eurolliga masculina. El següent compromís també serà de la màxima competició continental. Serà contra l'Efes Pilsen a Istanbul d'aquí una setmana. Els catalans tenen, per tant, dos desplaçaments consecutius lluny del Palau Blaugrana. Escoltem el tècnic Blaugrana.
És un equip experimentat, jo crec que més o menys tots han jugat ahí. Y bastantes veces yo creo que son conscientes lo que nos espera, un ambiente muy buena y bueno, y partido de máxima exigencia. Lo que podemos tener positivo es que claro, estamos llegando a unas rentas muy importantes contra equipos importantes.
També en bàsquet, l'Espart Unit Girona afronta la tercera jornada de l'Eurolliga femenina. El conjunt de Bernat Canut visita la pista del Can Guerois belga a partir de 8:45 del vespre. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaré.
A la ciutat belga de Maliner, al pavelló del Can Guerois Mechelen, l'Espart Girona buscarà avui la tercera victòria a la fase de grups de l'Eurolliga. Un triomf que les permetria mantenir-se invictes a Europa i refer-se de la derrota de diumenge en Lliga contra el Saragossa. Una setmana gens fàcil pel que fa als desplaçaments, que les gironines tancaran dissabte a Gran Canària, com destaca Bernat Canut.
Sí, juguem cada tres dies, sabem que l'any serà llarg i que tindrem alts i baixos, ni ens hem de no emocionar-nos molt després de les victòries ni caure molt avall després de les derrotes.
Sobre el paper, el Maliner és un dels rivals assequibles del grup B, però a l'Eurolliga no hi ha cap partit fàcil. Amb un bloc important de jugadores belgues, el rival d'aquest vespre també compta amb talent estranger, com la nord-americana Morgan Brecht o la xilena Xiomara Morrison, que poden convertir el duel en un partit trampa per les gironines.
I en futbol comencem parlant del Barça, i és que Ousmane Dembélé i Jules Koundé han estat seleccionats per França, mentre que el porter Marc-André Ter Stegen ha estat citat pel combinat alemany per jugar al Mundial de Qatar. També avui hem sabut que l'extrem del Barça, Abde, cedit a Osasuna, també assistirà a la cita mundialista amb la selecció del Marroc. I la Unió Esportiva Olot ha comunicat que Jonathan Risueño és el nou entrenador en substitució de Manix Mandiola. Avui el tècnic valencià ha parlat per l'enjoc de la xarxa.
Sí, es lo que a mí me ha transmitido el club, que el objetivo es salvar el equipo del descenso, y ahora mismo es un objetivo que es viable, queda muchísima liga, son solo 4 puntos y creo que hay mimbres para hacerlo.
Jonathan Risueño debutarà aquest dissabte a la banqueta de l'Olot en partit de la Copa del Rei davant del Llevant. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa rep aquesta nit el Rubí en un partit avançat corresponent a la 6a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Les terrassenques busquen la tercera victòria consecutiva a la Lliga. Encara amb el Club Natació Terrassa com a protagonista, a partir d'aquest dissabte ha jugat la primera fase de la Challenge Cup, una competició continental de nova creació i en la que hi participaran equips que han quedat eliminats de la Champions i de l'Eurocup. El Club Natació Terrassa masculí va quedar fora de la segona competició continental de clubs i aspira a arribar lluny a la Challenger, que, en la qual actua com a anfitrió en aquesta primera fase. La jornada es concretarà durant aquest cap de setmana a l'àrea olímpica de Terrassa. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
L'11 i 12 de novembre a l'Auditori, Cristian Macellaro dirigeix l'OBC amb la Rapsòdia Concert de Martino, que interpretarà la violista Sara Ferrandez.
El programa s'obrirà amb una estrena mundial d'Octavi Rumbau i es tancarà amb La Renana, la tercera sinfonia de Robert Schumann.
Entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
El caqui. És fàcil relacionar certs colors amb les diferents estacions de l'any. A la tardor predominen els grocs, taronges, marrons i vermells. Per això, algunes fruites de temporada també els marquen aquestes tonalitats, com és el cas del caqui, que el podeu trobar fresc de finals de setembre a desembre. El caqui, o també conegut com a Palo Santo, Dios Piros Caqui, significa fruit del foc diví. És originària de la Xina, però actualment també es cultiva a Espanya. De color taronja rogenc per fora, la polpa és consistent quan encara no ha arribat al seu punt de maduració i força astringent, i en canvi, gelatinosa i ben dolça quan ja és madur. La varietat Persimmon té la polpa dura i perd la seva astringència quan es sotmet a un tractament durant l'emmagatzematge, i el diferencia dels clàssics amb la polpa tova. Un 80% del seu pes és aigua, i són rics en hidrats de carboni, fructosa i glucosa, i també fibra. Per aquest motiu, és una fruita molt nutritiva i saciant. Conté provitamina A, interessant per la pell, la vista i les mucoses, vitamina C, que ajudarà a preparar-se per l'hivern i millorarà l'absorció del ferro, potassi i antioxidants. Per tant, és recomanable per a persones que pateixen rampes, hipertensió o hipercolesterolèmia, o bé, com a efecte prebiòtic i regulador de la microbiota intestinal quan són madurs. És una fruita que es pot consumir sola fresca perquè el seu gust dolç ja és tota una delícia. Per esmorzar, per berenar o com a postres. Es talla per la meitat i es menja la polpa a cullerades. Si és molt madur, es pot pelar i triturar i afegir unes gotes de llimona per a conservar-lo. Així obtindreu una compota per untar sobre torrades, iogurts o altres receptes com si fos melmelada. També es pot afegir amanides de tardor o a cremes. I si sou més cuinetes, a les xarxes socials trobareu milers de receptes més originals de rebosteria o, per exemple, com fer unes natilles casolanes amb caqui, iogurt i cacau pur. Ara que ja coneixeu tots els beneficis del caqui, procureu comprar-los de proximitat i al punt de maduració per gaudir d'aquesta fruita dolça amb el poder antioxidant i preparar l'organisme per quan vingui el fred.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'incendi d'aquesta nit a la depuradora del Prat de Llobregat ha afectat la qualitat de l'aigua al tram final del riu i també a les platges de la zona, però no ha generat cap problema en el subministrament de boca. L'Agència Catalana de l'Aigua inspecciona ara el terreny per tal de concretar l'abast de les afectacions i s'espera restablir la normalitat en qüestió d'hores. Ho afirma el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello.
Anirem tot el procés de depuració, l'anirem activant de forma seqüencial i valorant que no hi hagi cap equip malmès, però que ja com a mínim l'abocament directament a mar o a riu s'atura. Pensem que les properes hores, doncs igual la qualitat no és l'òptima, però en qüestió d'hores ho assolirem segur.
Protecció Civil ha desactivat el pla Seccat aquest migdia, un cop resolta l'emergència. És dijous, 10 de novembre de 2022, i tenim més titulars. L'Hospital de Sant Joan de Déu alerta de l'impacte de la contaminació en la salut, fins i tot en els embrions. Sònia Kerr.
Asseguren que l'embràs és una finestra d'exposició a la contaminació molt important i que les substàncies nocives es dipositen també en la càrrega genètica.
Crida conjunta de Comissions Obreres i la UGT al govern i també a l'oposició perquè s'aprovin nous pressupostos.
A més, reclamen un pla de xoc amb la creació d'un fons de protecció davant l'augment excessiu del cost hipotecari i també un bo social de subministraments de 150 euros.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat reforçaran la presència policial al barri de la Florida.
Amb l'objectiu de reduir la sensació d'inseguretat dels veïns, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, destaca les mesures que es prendran.
Una de les actuacions que realitzarem serà aquest increment de presència policial, però no serà l'única. També actuarem des d'un punt de vista de la neteja, de l'urbanisme, de la millora de la llum, etc.
En cultura, el Saló del Gaming Saga reunirà la indústria del videojoc català a l'Hospitalet el 3 i 4 de desembre.
Els esports electrònics, volíem dir, seran els grans protagonistes amb un partit d'exhibició del Barça i Esports, retransmès per primera vegada en català.
Pel que fa als esports reals, el Barça de bàsquet visita avui la pista del Maccabi de Tel Aviv, Eduard Cabré.
Els de Saruna Xàssic i Vicius tenen avui un exigent partit d'Eurolliga a Israel, el primer d'una setmana de compromisos internacionals, ja que en 7 dies hauran de jugar a la pista de l'FSP d'Istanbul.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Tenim bona part de Catalunya amb força domini del sol i amb una temperatura que es manté força suau a bona part del país. Unes temperatures que de cara a demà ja es notarà que seran més baixes i és que també tindrem la presència de força més núvols, però al llarg d'aquesta tarda tindrem un temps estable i és que sí que han d'arribar núvols, però seran núvols mitjans i que s'aniran estenent de oest cap a est, deixant algunes clarianes, però puntualment amb aquests núvols que faran o deixaran el cel una miqueta més ennuvolat. Com dèiem, demà sí que s'espera un canvi de temps més importants, amb núvols més destacats, sobretot cap al sud del territori, i de fet és aquí on ha de precipitar més. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís pel que fa a la intensitat de precipitació, com també l'acumulació en aquesta zona, especialment de les Terres de l'Ebre, tot i que no només plourà en aquest sector, sinó també d'altres punts de la meitat sud del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Al control de so hi tenim l'Ivan López i a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'incendi que s'ha produït aquesta nit a la depuradora del Prat de Llobregat ha afectat la qualitat de l'aigua al tram final del riu i també a les platges de la zona, però no ha generat cap problema en el subministrament de boca. Per tant, l'aigua de l'aixeta es pot beure sense cap tipus de risc. Aquest és el missatge de calma que ha volgut llançar l'Agència Catalana de l'Aigua un cop desactivat el pla SECCAT. Ara es fan inspeccions sobre el terreny per concretar l'abast de les afectacions, especialment sobre la flora i la fauna de la zona. Mentrestant, la depuradora comença a reprendre l'activitat i Aigües de Barcelona, que n'és la concessionària, analitza els desperfectes. S'espera que l'AMB, en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua, iniciïn les tasques de reparació el més aviat possible. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
Un incendi a la depuradora del Baix Llobregat ha deixat la infraestructura sense electricitat durant unes 8 hores i ha obligat a abocar al riu les aigües que no s'han pogut tractar. Ara com ara, la instal·lació ja comença a reprendre l'activitat i s'espera que recuperi la normalitat de forma progressiva al llarg del dia d'avui. Així ho assegura el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello.
Ara ja el que fem és que l'aigua entri a planta i ja la comencem a depurar. Anirem tot el procés de depuració, l'anirem activant de forma seqüencial i valorant que no hi hagi cap equip malmès, però que ja com a mínim l'abocament directament a mar o a riu s'atura i tota l'aigua sortirà per l'emissari submarí amb l'aigua tractada. Pensem que les properes hores, doncs igual la qualitat no és l'òptima, però en qüestió d'hores ho assolirem segur, perquè el procés biològic té molta inèrcia.
De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua assegura que en cap cas hi ha hagut afectació en l'aigua de boca i està prenent mostres del riu i la platja. Tanmateix, consideren que no hi ha hagut una afectació molt gran per la intensa pluja que ha descarregat aquesta nit, precisament durant l'incendi.
Notícies en xarxa.
L'Hospital de Sant Joan de Déu alerta de l'impacte de la contaminació sobre la salut, fins i tot en els embrions. Asseguren que l'embaràs és una finestra d'exposició a la contaminació molt important i que les substàncies nocives es dipositen també en la càrrega genètica, de manera que l'impacte es trasllada a les següents generacions. Esplugues Televisió, Maria Roca, bon dia.
Aquest matí ha tingut lloc la presentació de l'informe de l'Observatori per a la promoció de salut de l'Hospital Sant Joan de Déu Faro sobre les repercussions dels factors ambientals en la salut infantil. L'objectiu de l'informe és informar sobre els valors i els hàbits saludables, sobretot en els nens petits i en les dones embarassades. Els nens, fins i tot abans de néixer, són molt més vulnerables que els adults als riscos ambientals. Una de les propostes de l'informe Faros és garantir la qualitat de l'aire i les escoles, on passen la majoria del temps, i també promocionar les sortides als parcs naturals, ja que solament un 20% dels nens només surten alguna vegada a l'aire lliure.
¿Y cuál es la visión de este informe? Pues estos dos puntos de vista. Uno es poner encima de la mesa esta realidad y cómo afecta de alguna manera a nuestros niños, a nuestros fetos, y la segunda, dar un poco de normas, de conductas, tanto individuales como familiares, como de la población, para mejorar este tipo de situación.
L'acte ha estat presidit per Jaume Pérez Pallarols i els doctors Quique Bassat, pediatra, la doctora Lola Gómez, cap responsable del Servei de Pediatria, i el doctor Marcelo Andrada, pediatra i responsable de la consulta de pediatria general.
No deixem les qüestions vinculades a la salut, ja que els centres d'atenció primària incorporaran des d'ara i fins a finals d'any 70 higienistes dentals, amb l'objectiu d'arribar als 365 l'any que ve. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que la mesura costarà gairebé 3 milions d'euros enguany, mentre que els pressupostos incorporen una partida de 14 milions més per al vinent. L'anunci s'ha fet des del Cap d'Arbúcies, un dels primers a incorporar un higienista. La Selva de Televisió, Nerea Cabello.
Els centres d'atenció primària catalans incorporaran des d'ara i fins a finals d'any 70 higienistes dentals i s'arribarà fins als 365 l'any que ve amb el programa d'incorporació d'higienistes dentals a l'atenció primària i comunitària. El president de la Generalitat, Pere Aragonès i García, ha explicat que s'hi destinaran 2,8 milions d'euros aquest 2022 i una partida de 14,5 milions d'euros als pressupostos del 2023.
La nostra voluntat és fer arribar la salut bucodental a tothom. Sabem que aquest és un dels àmbits de la nostra vida en la que, doncs, moltes vegades s'ha hagut de recórrer a professionals que ofereixen el seu servei a la medicina privada. I per tant és molt important que des de la salut pública des del sistema sanitari públic es puguin també oferir i avançar en aquests serveis.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha declarat que la mesura respon a la voluntat de potenciar l'atenció primària com a eix central del sistema de salut català amb noves figures que facilitin serveis tan necessaris com la salut bucodental i, de la mateixa manera, fer arribar aquests serveis a tota la població que ho necessita.
I atenció a aquesta alerta que llança la Fundació Arrels. Reclama ajuda urgent a la ciutadania per garantir l'atenció a les persones sense llar. Necessita més de 400.000 euros en donacions a causa de la crisi de preus que ha fet duplicar les despeses de l'entitat i que posa en perill la seva viabilitat econòmica de cara a l'any vinent. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'entitat confia en la ciutadania per poder resoldre una situació d'asfíxia econòmica provocada per la inflació desbocada. Per això ha iniciat aquesta campanya de donacions que hauria de donar fruits abans de gener, el termini màxim que s'ha donat l'entitat per garantir la seva viabilitat de cara a l'any vinent i poder assistir encara a més persones. Des de gener a octubre, Arrels ha atès 2.100 persones sense llar, més que tot l'any passat. Tanmateix, admet que abans es ven el seu patrimoni, ha deixat d'atendre els seus usuaris. Ferran Busquets és el director d'Arrels.
Arrels funciona gràcies a l'ajuda de la ciutadania. Nosaltres, el 70% dels nostres ingressos és gràcies a la ciutadania. Estem en un moment en què els donatius han baixat. Necessitem aquest suport de la ciutadania per poder atendre a les persones que donen al carrer. L'important no és la situació financera de l'entitat, l'important és aquestes aportacions per poder donar un suport a aquestes persones que estan dormint al carrer.
El director d'Arrels també ha fet una crida a les administracions per incrementar les subvencions que representen el 30% del pressupost de l'entitat i ha recordat que la feina que fa l'entitat supleix la resposta que haurien de donar tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat.
Junts per Catalunya denuncia que el govern ha aturat la reforma de lleis per lluitar contra les ocupacions delinqüencials que es van presentar fa tot just 2 mesos. Esquerra Republicana ho nega i, juntament amb la CUP i en Comú Podem, han proposat crear una comissió que investigui l'acumulació d'habitatges per part de les entitats financeres i els fons voltors. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El 21 de setembre passat, les llavors conselleres de Justícia, Lourdes Ciuró, i la de Drets Socials, Violant Cervera, van explicar que es farien canvis legislatius al Codi Civil català per lluitar contra les ocupacions il·legals delinqüencials en habitatges que fossin propietat de grans tenidors. Avui, 2 mesos després i des de l'oposició, l'exconsellera Ciuró ha denunciat que la modificació estava a punt, però que el govern l'ha aturada.
Barrar el pas en aquesta solució potser hauríem de preguntar en el govern actual d'Esquerra Republicana de Catalunya, però per part de Junts entenem que és imprescindible tirar-ho endavant i per això ho farem via iniciativa parlamentària.
Però el diputat d'Esquerra, Pau Morales, ho nega.
No hi ha hagut cap procediment intern del govern que hagi quedat aturat. I, per tant, si hi havia alguna cosa que s'engegava i que no s'ha engegat, és perquè la consellera Ciuró ha deixat de ser consellera perquè el seu partit polític així ho va decidir.
Aquests 3 partits, Esquerra, la CUP i Comuns, proposen una comissió de pisos buits dels bancs amb 2 objectius, recopilar dades per conèixer el mapa de Catalunya i aclarir què ha passat amb els habitatges públics que s'han fet els darrers anys.
Encara en clau política, la Fiscalia demana apartar el pèrit Emilio Ellín del cas en relació a Laura Borràs per fraccionament de contractes, ja que Ellín està condemnat per assassinat i tortura. L'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, argumenta que Ellín és el millor en aquesta feina i que Borràs no sabia que se l'havia contractat.
De fet, un informe fet per Ellín pot absoldre l'expresidenta del Parlament en la causa per fraccionar contractes quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Ellín va ser militant de la formació d'ultradreta Fuerza Nueva i va ser condemnat pel segrest, tortura i assassinat el 1980 de la jove de 19 anys Yolanda González, que sospitava que formava part d'ETA. Boy explica que fa un any i mig que li va fer l'encàrrec i que ho recorren ara perquè no els agraden les seves conclusions. L'informe ha trobat defectes de forma en la manera com els Mossos van obtenir les proves contra Borràs.
Crida conjunta de Comissions Obreres i la UGT al govern i a l'oposició perquè s'aprovin nous pressupostos. Els sindicats adverteixen que prorrogar-los implicaria renunciar a més de 3.000 milions d'euros. A més, reclamen un pla de xoc amb la creació d'un fons de protecció davant l'augment excessiu del cost hipotecari i també un bo social de subministraments de 150 euros.
Els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT consideren que Catalunya no es pot permetre no aprovar els comptes i per això fan aquesta crida a govern i oposició. Camil Ros és el secretari general de la UGT.
No ens podem permetre el luxe a la societat catalana que per dinàmiques parlamentàries de calculadora electoral ens quedem sense pressupostos. El govern de la Generalitat ha de tindre una voluntat clara de que hi hagin pressupostos i, per tant, negociant sense complexes, i els partits de l'oposició doncs també el mateix missatge. Si traguéssim la calculadora electoral, hi hauria acord de pressupostos.
D'altra banda, els sindicats han tornat a demanar un increment de l'índex de suficiència de ciutadania que marca els llindars per accedir a ajuts del govern després d'11 anys congelats. Sobre aquesta renda, reclamen ampliar el perfil de persones beneficiàries, així com la bonificació, integració tarifària dels abonaments i augmentar els recursos per finançar el transport públic en 300 milions d'euros. Una altra de les mesures que posen sobre la taula és establir a la contractació pública un salari mínim de referència de 1.319 euros bruts, que representa el 60% del salari mínim a Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat reforçaran la presència policial al barri de la Florida amb l'objectiu de reduir la sensació d'inseguretat que tenen els veïns. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha participat avui en una junta de seguretat local extraordinària sobre aquesta qüestió. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Els cossos policials a la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil incrementaran la presència i destinaran més recursos als blocs Florida i les Planes per desplegar un pla especial que començarà a funcionar aquest proper dilluns mateix. Així s'ha acordat en una junta local de seguretat extraordinària, tot i que no ha transcendit el nombre concret d'efectius. L'alcaldessa Núria Marín i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han assenyalat que cal tenir en compte també la sensació d'inseguretat del veïnat.
Aquests veïns i veïnes tinguin aquesta sensació més normalitzada i, per tant, una de les actuacions que realitzarem serà aquest increment de presència policial. Però no serà l'única. També actuarem des d'un punt de vista de la neteja, de l'urbanisme, de la millora de la llum, etc.
Entre el gener i l'octubre, els delictes han crescut d'un 8% a la ciutat respecte de 2019, un 15% a la Florida i les Planes, on també hi ha hagut un 20% més de detencions i els Mossos han fet un 25% més d'hores de patrullatge.
Passem per Lleida, on la Guàrdia Urbana ha incorporat 6 noves bicicletes elèctriques a la seva unitat ciclista. Són aparells que substituiran les que ara tenien els agents, que eren de tipus convencional. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els nous vehicles facilitaran la tasca als agents que patrullen la ciutat en bici, ja que es cansaran menys, segons ha apuntat l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibars. Aquests han tingut un cost de 25.000 euros i permetran als agents de la unitat ciclista desenvolupar la seva tasca habitual, que, segons l'intendent, no difereixen gaire de la resta dels membres del cos.
El més natural és que vagin per aquelles zones, jo que sé, per part de la mitjana, per tot el que és el tema del cobriment de les vies, totes aquestes zones en les quals la bicicleta és el vehicle idoni per poder fer el patrullatge. Però són una patrulla més de la Guàrdia Urbana, és a dir, fan les seves detencions, fan les seues actuacions en matèria de trànsit, el que convingui. També una de les coses boniques i agradables és que, com que a la canalla els encanta tant la unitat ciclista de la Guàrdia Urbana, doncs a moltes de les sortides escolars que fan amb bicicleta sempre ens demanen que els acompanyem.
L'Ajuntament de Lleida va crear la unitat ciclista de la Urbana l'any 2011 i actualment està formada per 6 agents que cada dia recorren amb les seves bicis entre 20 i 30 quilòmetres de mitjana.
I anem fins a la Conca de Barberà, on, atenció, s'ha fet una troballa històrica excepcional. Han aparegut restes humanes de fa 15.000 anys al jaciment del Molí de Sal, a Vimbodí Poblet. En concret, es tracta d'una mandíbula infantil. L'Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
La Conca de Barberà assume un nou descobriment històric en un dels seus jaciments, concretament al Molí del Sal, on durant les excavacions anuals executades el passat mes de maig es van trobar les restes d'una mandíbula humana pertanyent a un infant d'uns 4 a 5 anys d'edat amb una cronologia datada de fa 15.000 anys. Aquest fòssil es converteix en el fòssil humà més antic trobat fins ara al sud de Catalunya. Escoltem l'arqueòleg, director de l'excavació, Manuel Vaquero.
Tenim poquíssimes restes a la península Ibèrica d'aquest moment. Això pot semblar estrany, de fet coneixem millor poblacions més antigues, des del punt de vista antropològic, poblacions més antigues que les poblacions d'aquest moment del final del Paleolític Superior.
Les restes trobades corresponen a un Homo sapiens del Paleolític Superior. A la península Ibèrica, la troballa de restes humanes és un fet excepcional.
I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja el recurs de l'expresident Artur Mas per les informacions publicades al diari El Mundo que l'acusaven de cobrar comissions i dipositar-les en comptes de Suïssa.
El tribunal considera que el fet que Mas optés només per la via penal per denunciar els fets el va privar de la possibilitat de reparar la suposada vulneració i que aquesta opció va limitar l'abast d'avaluació dels tribunals espanyols. En el recurs, Mas havia alegat que s'havia vulnerat el seu dret a la vida privada i familiar.
L'aeroport de Reus connectarà amb París-Orly a partir de la primavera vinent.
La companyia Vueling oferirà una nova ruta que enllaçarà dos dies a la setmana, els dimecres i diumenges, la Costa Daurada amb la capital francesa. Els bitllets es troben a la venda des d'avui mateix i els primers vols s'han previst pel 26 de març del pròxim any.
És moment per a la cultura. El Saló del Gaming Saga reunirà la indústria del videojoc en català a la Farga de l'Hospitalet. Serà el 3 i 4 de desembre. Els esports electrònics seran els grans protagonistes d'aquesta cita amb un partit d'exhibició del Barça eSports retransmès per primera vegada en català. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La primera edició del Saga, impulsat per la Plataforma per la Llengua i la Generalitat, reunirà una quarantena d'expositors entre empreses de videojocs, centres formatius o clubs d'esports electrònics, tots units per una característica, l'idioma. Així es podran veure partits d'eSports de League of Legends i Valorant retransmesos en català. Fins i tot, com ha explicat Noé Bosch, cofundador del Circuit Català de Competicions i Tornejos GameSports Electrònics, un partit d'exhibició del Barça i Sports.
I és una cosa única, ja que per primer cop castellarem i veurem per canals el Barça en català, no? És a dir, podríem igualar, no?, el primer partit que va radiar potser el Pujal.
Tot plegat en un gran escenari, però també es podrà seguir en directe per Twitch. El Saló també oferirà 300 places LAN per jugar connectat durant 36 hores a jocs com Fortnite, Age of Empires o Counter-Strike, entre d'altres.
Torna al Circ de Nadal a Girona amb una nova edició sobre aigua que comptarà amb 12 atraccions i 25 artistes internacionals. Serà del 26 al 30 de desembre amb dues representacions diàries. Girona FM, Pau Villafañe.
El Circ de Nadal ha presentat avui una novena edició que tornarà a ser sobre una pista amb 120.000 litres d'aigua i fons al ritme de la música. Un esdeveniment que comptarà amb la participació d'artistes internacionals de 8 països diferents. Genís Matavós, que és el president de Circus Arts Foundation.
I que hi ha de diferent, és la primera vegada que s'assumeix el gran repte de fer un circ sobre aigua d'aquesta magnitud amb orquestra en viu. És a dir, que les fonts no sincronitzen amb llum, amb música enregistrada, sinó amb música en directe. I això no us voleu ni imaginar la complexitat que suposa.
A un mes i mig de l'estrena de les funcions ja s'han venut fins a 6.000 localitats. El Circ de Nadal es celebrarà al Pavelló de Fontejau a Girona del 26 al 30 de desembre amb dues representacions per dia.
Els Catarres de Tietz, els Amics de les Arts i Sous, són els primers noms confirmats del cartell de la novena edició del Festival Canet Rock, que se celebrarà l'1 de juliol de l'any que ve. De moment, amb molt bona acceptació, ja s'han venut 4.000 entrades. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
El Canet Rock comença a escalfar motors i avui ha anunciat els caps de cartell del festival. Sabem, de moment, que hi actuaran els Amics de les Arts presentant el seu darrer disc, que sortirà a la primavera. La SU, que estarà de gira per tot el país. Els Catarres, que repetiran per segon any consecutiu. I, com a novetat, The Tietz, que per primer cop trepitjaran l'escenari del Festival Maresmenc. L'organització, en un comunicat, explica que 4.000 persones ja han adquirit la seva entrada i que esperen tornar a reunir 25.000 assistents en la que serà la novena edició del festival.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que el Barça de Saruna Jacique Vicius visita avui, quan passin 5 minuts de les 8 del vespre, la pista del Maccabi de Tel Aviv en una nova jornada de l'Eurolliga masculina. El següent compromís també serà de la màxima competició continental la propera setmana a la pista de l'Efes Pilsen a Istanbul. Els catalans tenen dos desplaçaments per tant consecutius lluny del Palau Blaugrana. I també en bàsquet, avui l'Espar Unir Girona afronta la tercera jornada de l'Eurolliga femenina. El conjunt de Bernat Canut visita la pista del Cangurès belga a partir de 8:45 del vespre. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaguer.
A la ciutat belga de Maliné, al pavelló del Cangurès Mechelen, l'Espar Girona buscarà avui la tercera
primera victòria a la fase de grups de l'Eurolliga, un triomf que les permetria mantenir-se invictes a Europa i refer-se de la derrota de diumenge en Lliga contra el Saragossa. Una setmana gens fàcil pel que fa als desplaçaments, que les gironines tancaran dissabte a Gran Canària, com destaca Bernat Canut.
Sí, juguem cada 3 dies, sabem que l'any serà llarg i que tindrem alts i baixos, ni ens hem de no emocionar-nos molt després de les victòries ni caure molt avall després de les derrotes.
Sobre el paper, el Maliner és un dels rivals assequibles del grup B, però a l'Eurolliga no hi ha cap partit fàcil. Amb un bloc important de jugadores belgues, el rival d'aquest vespre també compta amb talent estranger, com la nord-americana Morgan Brecht o la xilena Xiomara Morrison, que poden convertir el duel en un partit trampa per les gironines.
I en futbol, Robert Lewandowski va rebre ahir la bota d'or que l'acredita com el màxim golejador de la passada temporada. El polonès el van poder escoltar parlant per primer cop en castellà.
Estoy muy contento en Barcelona. Estoy también orgulloso. Y estoy seguro el próximo año será muy bueno. Ahora lo sé, Barcelona más que un club.
I parlant del Barça, Ousmane Dembélé i Jules Koundé han estat seleccionats per França, mentre que el porter Marc-André Ter Stegen ha estat citat pel combinat alemany per jugar al Mundial de Qatar. Avui també hem conegut que l'extrem del Barça, Ed Abde, cedit a Osasuna, també assistirà a la cita mundialista. Ho farà amb la seva selecció, la del Marroc. I en futbol, la Unió Esportiva Olot ha comunicat que Jonathan Risueño és el entrenador nou en substitució de Mànix Mandiola. El tècnic valencià de 39 anys ha dirigit l'Hospitalet, amb qui va aconseguir l'ascens a segona B, i també el Bogotà, de Colòmbia. Fa uns minuts, al programa En Joc de la Xarxa, hem parlat amb Jonathan Risueño. L'objectiu de la temporada és aconseguir la permanència.
Sí, és el que a mi m'ha transmitit el club, que l'objectiu és salvar l'equip del descenso, y ahora mismo es un objetivo que es viable. Queda muchísima liga, son solo 4 puntos y creo que hay mimbres para hacerlo.
Jonathan Risueño debutarà com a entrenador de la Unió Esportiva Olot aquest dissabte en partit del Copa del Rei contra el Llevant de la segona divisió. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa rep aquesta nit, a partir de les 9 de la nit, el Rubí, en un partit avançat corresponent a la 6a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Les terrassenques busquen la tercera victòria consecutiva en Lliga. Encara amb el Club Natació Terrassa com a protagonista, dic que a partir de dissabte juga la primera fase de la Challenger Cup, una competició continental de nova creació que jugarà precisament en la seva primera fase aquest cap de setmana a l'Àrea Olímpica de Terrassa. I en handbol, la samarreta de Víctor Tomàs serà retirada el proper 30 de novembre. El mític Bui tocarà el cel del Palau Blaugrana després del duel de Champions contra el Kiel alemany. L'extrem dret es va retirar el 2020 i veurà així com el seu dorsal penja al costat d'altres mites del Palau, com ja va anunciar el president Joan Laporta. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Revela't. Comparteix. Viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Nothing left.
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. L'incendi que s'ha produït aquesta nit a la depuradora del Prat de Llobregat ha afectat la qualitat de l'aigua al tram final del riu i a les platges de la zona del Llobregat, però no ha generat cap problema en el subministrament de boca. Per tant, l'aigua de l'aixeta es pot beure sense cap tipus de risc. Aquest és el missatge de calma que ha volgut llançar l'Agència Catalana de l'Aigua un cop desactivat el Plasecta. Ara es fan inspeccions sobre el terreny per concretar l'abast de les afectacions sobre tota la flora i la fauna de la zona. Mentrestant, la depuradora comença a reprendre l'activitat i Aigües de Barcelona, que és la concessionària, analitza els desperfectes i s'espera que l'AMB, en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua, iniciï les tasques de reparació el més aviat possible. Així ho ha assegurat el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Caballero.
Ara ja el que fem és que l'aigua entri a planta i ja la comencem a depurar. Tot el procés de depuració l'anirem activant de forma seqüencial i valorant que no hi hagi cap equip malmès, però ja com a mínim l'abocament directament a mar o a riu